Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els homes cobren de mitjana 15.131 euros l'any més que a les dones a Sant Cugat. Són dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental que analitza les últimes dades de la bretxa salarial de gènere corresponents a 2023. La diferència en percentatge és d'un 25,6%, que se situa per sobre de la mitjana catalana, metropolitana i comarcal. La diferència salarial és més accentuada en els treballadors amb contracte indefinit i s'eleva fins als 16.873 euros de bretxa entre el que cobren més els homes que les dones. Sant Cugat i la Mical de Mauthausen han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives que ajudin a combatre la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries. El conveni tindrà una vigència de 4 anys i posa especial atenció en els centres educatius de la ciutat. Durant l'acte de signatura, l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora de Memòria Històrica, Esther Madrona, i el president de la Mical, Juan Manuel Calvo, han coincidit en la importància d'aquesta aliança per enfortir les polítiques de memòria en un context de creixent preocupació per l'auge de discursos d'odi de l'extrema dreta, especialment entre els joves. Obre la tasqueta del Xef, el passeig baixador 8 de Mirasol, sota la direcció de David Asso, xef amb àmplia experiència estatal. El restaurant hereu del llegendari Bar Enric s'especialitza en esmorzars i dinars diaris de dilluns a dissabte. La festa d'inauguració és aquest dijous de 7 de la tarda a 9 de la nit. I en esports, l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermellinegres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de primera nacional per segona temporada consecutiva. 12 equips disputen aquesta fase dividits en 3 grups de 4 i on el campió ascendeix de categoria. El sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà aquest pròxim dilluns a les 5 de la tarda a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. I 3 minuts del matí obrim la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimecres i ara és el torn per a l'economia. L'esport no és només una activitat, una pràctica, sinó també un món ple d'oportunitats. El mercat esportiu continua creixent i amb ell les possibilitats per a aquells que s'atreveixen a innovar i crear. Però què es necessita per emprendre en aquest sector? Quin desafiament afronten i quins obstacles han de superar? Avui ho analitzem en aquest espai de la mà de la Cuca Fernández. Cuca, molt bon dia.
Bon dia. Com ben dius, avui parlarem de paraules com inspiració, esport i emprenedoria, com sempre la nostra secció. L'experiència del nostre convidat, el Sant Cugat Emprèn, ens demostrarà com alguns valors de l'esport, com disciplina, perseverança, capacitat d'adaptació, són essencials en qualsevol tarannà tan emprenedor i vitals a l'hora de superar els obstacles. Amb 14 anys va patir un accident de moto que li va provocar l'amputació parcial de la cama esquerra. Malgrat això, quatre dècades després s'ha convertit en l'ambaixador del tennis adaptat dret, del qual és campió del món. Ojo, eh? Amb una carrera professional que combina l'esport i el dret, ha acompanyat esportistes d'èlit com Àlex Corretja, Xavi Hernández, Gemma Mengual, entre d'altres, en la gestió de la seva carrera. Ivan Corretja, el nostre convidat d'avui, president fundador de la Federació Catalana de Pàdel i actualment president d'Honor, el tenim aquí, avui, al Sant Cugat t'emprèn. Bon dia, benvingut, Ivan.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta'm, res et frena, no?
Res em frena? No, home, moltes coses, no? Però bueno, has d'anar...
Com vols que freni, però sí, sí. Sí, ho porta fent des de fa anys i panys,
sí, bueno,
no?
Sí, Ivan? Sí, fa molts anys que practico esport i això simplement doncs, ha sigut algo més que he acabat fent recentment, no?
I com més veure que la vida et canvia radicalment sent un adolescent?
Home, bueno, això sí que és un xoc que ja, ara ja fa molts anys, no?, que vaig patir. Però, bueno, simplement jo crec que en aquell moment t'adaptes, assumeixes el que ha passat i tires endavant. No, a mi no li veia una altra sortida que no fos aquesta.
Continues baixant a Barcelona per la Rabassada?
Sí, cada dia, no tinc cap problema en passar-hi per allà, passo cada dia per la que era la residència canina, els que sou d'aquí sabeu quina corba és, no? Faltaven quatre corbes per arribar a casa, o sigui que estava molt, molt, molt a prop, però en cap cas. Home, sí, sempre que passo per allà, doncs, si vaig amb els meus fills o tal, aquí me la vaig pagar, no? Però no, evidentment, no em porta cap altre record negatiu més enllà de saber que allà va ser on vaig patir l'accident.
Va ser el canvi a la teva vida que, per lo que veig, has comptat amb adaptació, que al final és un valor molt, molt involucrant amb el món de l'esport, no? Què et va impulsar a continuar vinculant a l'esport?
Bueno, tu dius la paraula adaptació, pues sí, sí que hi ha hagut una adaptació, anem a dir, a nous materials, noves pròtesis, que això ha permès que, per exemple, jo avui pugui practicar un esport que quan vaig patir l'accident era impossible que el practiqués perquè les pròtesis no estaven adequades per poder realitzar l'esport com el realitzem avui, doncs, per exemple, els amputats amb les pròtesis, no? Aquestes, les pròtesis d'avui en dia doncs, no es poden ni comparar amb les que existien a l'any 87 quan jo vaig tenir l'accident.
Ets conscient que t'has convertit en un referent, en una persona inspiradora?
Soc conscient perquè és normal. A mi, quan jo jugo a tennis, doncs se'n veu més que altres, no? I ets conscient doncs, que quan passen els nens per allà es queden mirant, o inclús gent gran, no?, que passen caminant doncs, quan estic jugant al club de tennis. Soc conscient, però la realitat és que no em sento com ningú que jo hagi de ser inspirador per ningú, sinó que simplement soc jo mateix. Considero que hi ha molta gent que pot ser inspiradora de moltes històries. El que passa que el meu cas és molt visible, però tothom té els seus problemes, tothom té un familiar malalt, tothom ha perdut algun ser estimat, i tot això, doncs jo crec que el que a mi em va passar, doncs, bueno, sí, evidentment, és fort, és dur que li passi a un nen de 14 anys, però i que no hauria de succeir. Jo crec que és d'aquelles coses, dic, home, doncs això sí que es podria haver evitat, no? Si un cotxe no corre tant, si haguéssim tingut més cura, potser, doncs això es podria haver evitat aquest accident. Però dit això, no, crec que hi ha molta gent que també té molts problemes i que bueno, que tothom som exemple del que vivim cada dia, no? Per tant, no em considero un inspirador, tot i ser conscient que per la gent puc ser un referent. Això ho entenc.
Parlem del teu tarannà emprenedor. Quins paral·lelismes hi ha entre preparar-se per una competició i posar en marxa un projecte emprenedor com Double Match?
Bueno, Double Match va néixer fa molt temps, quan jo em vaig dedicar a la representació d'esportistes. Vaig començar amb el meu germà Àlex, no? En aquell moment ell era el número 2 del món. A partir d'allà doncs, vaig ser representant del Xavi Hernández, tu has mencionat la Gemma Mangual, t'has oblidat la meva dona, la Paula Martí, no t'ho perdonarà, Sant Cugatenca de tota
això,
la vida.
Això ja
Sant
saps
Cugatenca.
Que ho he fet una mica, perquè per no vincular...
Potser no té massa relació amb el golf.
No
vincular-nos tant, no, se m'ha passat, sí, és veritat, se m'ha passat.
Sant Cugatenca aquí també, i d'altres esportistes, no? Aleshores... No sé, simplement he estat vinculat al món de l'esport, va ser per casualitat. Jo vaig estudiar publicitat primer, després vaig estudiar dret, vaig treballar al tenis de salut, al bon esport, i va ser l'Àlex el que em va proposar de treballar per ell, perquè clar, quan ets el número 2 del món, veritablement necessites molta ajuda, necessites en el dia a dia i necessites tenir un entorn professional, i és el que vam fer, professionalitzar el seu entorn. Arrel d'aquí, doncs, es va constituir aquesta societat, però que avui en dia ja no m'hi dedico. Ara, actualment treballo principalment pel Bayer Leverkusen.
Hi ha alguna estratègia esportiva específica que hagis aplicat en el món, en la teva carrera professional?
Perdona?
A part hem parlat d'adaptació. El tenis o el pàdel amb el món empresarial, què és el que destacaries? Quins factors d'aquests esports podríem portar en el terreny professional?
Bueno, què et podria dir? Jo crec que l'esport en general, el que passa que l'esport individual més... El pàdel és en parella, però bueno, també es pot assimilar. Jo diria que l'acceptació de les frustracions, no? L'acceptar perdre, que és molt important, no sempre es guanya, i en el món empresarial doncs això també passa molt sovint, no? Tu engegues un projecte empresarial i malauradament potser no tira endavant, o sí, o funciona i vas tenint èxit. Però aquest èxit també comporta més esforç, més sacrifici, més treballadors, més feina. Al final, aleshores, això també és el món de l'esport. A l'esport, si tu vols continuar estant allà dalt, t'has de mantenir en forma, has de practicar, has de treballar l'aspecte mental. Aleshores, tot això, avui en dia, també a les empreses es veu reflectit. O sigui, si tu tens a la gent que no practica esport, que mentalment no descansen, que pateixen i t'arriben amargats a la feina, allò acabarà fracassant segur. I, per tant, jo crec que la societat hauria d'agafar molts valors del món de l'esport, o les empreses, sobretot per aplicar-s'ho i tenir, al final, una societat molt més saludable.
Hi ha un altre factor que crec que estem oblidant i és molt important, que és el treball en equip, perquè tot i que encara no hi hagi esports que es practiquen individualment, sempre hi ha un equip al darrere. Oi que sí, Ivan?
Absolutament, Carme, jo crec que l'has clavat. O sigui, el meu germà Àlex fa unes xerrades on parla del treball en equip des del punt de vista de l'esport individual. I ell allà analitza perfectament tot això que tu acabes de dir. Un esport individual com el tennis al final requereix d'un treball en equip enorme, però parles des del teu entrenador, el teu preparador físic, el teu nutricionista, el teu psicòleg, el teu entorn familiar també, no? Tot això fa el treball en equip, perquè aquella persona que ja té una tensió tremenda per assolir els seus èxits, si no té aquest suport de tot l'entorn professional i personal, és, jo diria, gairebé impossible que acabi triomfant. O si ho aconsegueix, doncs, bueno, tens molts casos d'esportistes que potser no els agrada tant treballar en equip, però en el fons, si ho analitzen, també estan treballant en equip. L'únic que fan és que no estan reconeixent la feina del seu equip, no? Però és simplement un tema d'actituds i de caràcters, no? Però el treball en equip existeix allà darrere.
Has mencionat Leverkusen, és el teu projecte actual. Hem de dir que també és un projecte dirigit per un altre santcugatenc, una persona que ha viscut molts anys aquí a la ciutat,
sí,
que és Fernando Carro.
Sí.
Què està passant? Què esteu fent? Perquè tu no pares,
no,
si no pares.
Jo he fet poc, al final cadascú fa la seva feina, jo crec que precisament sí, el Fernando Carro té molt de mèrit perquè va imposar el que és la seva actitud, la seva voluntat de voler créixer i de voler guanyar, i això ho ha aconseguit després de 6 anys. Jo he tingut la sort de poder treballar amb aquest grup, on ell també allà dins té el Simon Rolfes, el Kim Falkenberg, que és les persones amb les que jo directament treballo, i la nostra feina bàsicament es basa en analitzar principalment el mercat espanyol, però també fem, juntament amb els meus socis, doncs analitzem també altres mercats i seguim al final les directrius que des d'allà ens marquen. Però bueno, sí, estic molt content d'haver pogut treballar en un club com el Leverkusen, un club alemany on també aprens cada dia moltíssimes coses.
Això no para, Ivan, i crec que queden moltes coses per fer, no?
Bueno,
molts somnis?
Somnis, no sé, bueno, jo ara mateix vaig al dia a dia, continuo jugant a tennis, continuo treballant i continuo vivint, però no tinc cap somni així concret en el cap de dir, ostres, m'agradaria fer això, m'agradaria això o altre. Bueno, sí, m'agradaria haver lluitat perquè el para-standing tennis s'hagués reconegut, o la Federació Internacional de Tennis ho hagués reconegut, perquè ara mateix actualment només es reconeix el tennis en cadira a rodes, i crec que sí que l'esport del tennis, amb una federació tan gran com la Federació Internacional de Tennis, s'ha quedat obsoleta. Tens altres esports minoritaris com el badminton o el tennis taula, el ping-pong, que ja són olímpics, i el tennis no ho té ni reconegut a dins de la seva pròpia federació. Aleshores, aquí sí que crec que estan a anys llum i que els hi han passat per la dreta molt ràpidament, així que bueno, ja espavilaran, però crec que els hi costarà.
Diu que ja espavilaran, crec que vol dir que es desmarca, eh?
Bueno,
fas ni un pensament d'intentar involucrar-te per...
Ho vaig fer, he sigut 2 anys president d'aquesta associació, i ja he posat a sobre la taula la Federació Internacional de Tennis que ho han de fer quan t'adones compte que a l'altra banda t'estàs donant contra un mur, una paret, doncs al final, escolti'm, senyors, jo miro que m'agrada jugar a tennis, si vosaltres no ho veieu, quan hi ha una evidència, avui està plovent, no podem dir que no està plovent.
Bueno, i aquí porta la contrària.
Bueno, doncs no, doncs quan plou, plou. M'explico? Aleshores, si plou, plou. No podem dir que avui fa un dia solejat. Aleshores, quan no ho volen veure els dirigents de la Federació Internacional de Tennis i no volen avançar, escolta'm, tinc moltes altres coses que fer a la meva vida que barallar-me amb un ruc per l'angle.
Molt bé.
Ivan, agrair-te, ja saps, de tot cor que hagis acceptat la meva invitació aquí al Sant Cugat Emprèn. És un honor que després de la Sonsoles Ònega et pugui entrevistar jo. O sigui que això també s'ha de dir que per mi ja saps que ja ho hem comentat alguna vegada, i et convido a quedar-te perquè si unim esport i emprenedoria podem parlar d'un espai únic a Sant Cugat, com és el centre Healthin, un punt de referència pels amants de la salut i l'activitat física. Però millor, Carme, està aquí Tomàs López de Miguel, el seu fundador, que ens porta a explicar què ens ofereix aquest centre.
Mm-hmm. Bueno, bon dia. Primer de tot, gràcies per convidar-me. Vale. I res, explicar que el Club Healthin és un club esportiu tradicional. No sé si el coneixeu, crec que els coneixeu aquí.
Situa'ns a veure en quina part de Sant Cugat es troba.
Estan al barri del Colomer, prop del Parc Central. Vale. És un club esportiu tradicional de tota la vida, on pots trobar piscina, sala d'activitats, sala de fitness, sala de musculació. Té una piscina amb una coberta retràctil, que per mi és el més important, que crec que no hi ha cap piscina així a club així a Sant Cugat, on es pot obrir tot l'estiu i veus tota la part d'activitat, on pots prendre el sol. És un club molt familiar, vale? Molt personalitzat. Treballem molt amb la personalització dels nostres socis, però com a referència, inclús crec que tot l'equip coneix pràcticament el nom, no de tots, però de tot el col·lectiu de socis. I bueno, hi ha molt bona vinculació entre els socis i amb l'equip.
Això indica que hi ha una ànima, no? Darrere, com
ànima.
Dic sempre, darrere el taulell.
Sí, sí, hi ha una ànima i hi ha un esperit de que la gent quan va a fer esport es senti com a la seva casa.
A part de la piscina, que és el vostre potser valor diferencial, què més oferiu?
Bueno, el que oferim és intentar oferir el concepte de Salut Integral o Salut 360, on podem oferir serveis d'esport, bàsicament, on fem moltes activitats esportives, però les típiques de spinning, el body pump, pilates, yoga. Ara estem llançant també classes per embarassades. També tenim serveis de salut, com poden ser la fisioteràpia, la nutrició, la medicina esportiva. I després també tenim serveis de... Bueno, tenim cursets també de natació per tots els públics, des de nens de 2 mesos o 3, fins a gent que ve a aprendre a nadar amb 80 anys, que vol aprendre a nadar. Llavors tenim aquest paquet integral de tot tipus de serveis de salut i benestar, que és el que jo dic que és el healthing, el nom de health que engloba tot el tema de salut i benestar.
Doncs, Carme, no tenim excusa per estar en forma.
Quant de temps fa que esteu oberts?
És un club esportiu que porta més de 18 anys, entre 18 i 20 anys a Sant Cugat. Jo el vam agafar fa 3 anys, després de la pandèmia. El vam reformar pràcticament íntegrament, tot. Pràcticament està tot nou. Llavors, des de que el portem nosaltres, des de fa 3 anys. Al principi va ser complicat, perquè vam començar de zero, ja que parlem d'emprenedoria, vam començar de zero, va ser difícil, vam dedicar moltes hores, molts esforços, i ara des de fa ja pràcticament, jo crec que 6 mesos, funciona bastant bé, hi ha bastant moviment, sempre treballant, això que dic, des del confort i des de que no hi hagi aglomeracions, que és el que treballem, que és el nostre punt diferencial, que no hi hagi aglomeracions tant a les sales com a les classes, ja que volem donar aquest toc de qualitat als serveis i dintre de la instal·lació als nostres associats o socis, com el, si voleu donar el nom.
S'estan complint les teves previsions en el temps que porteu?
Sí, de moment, sí. Al costat, però sí. Al costat hem dedicat moltes hores, però de moment estem molt contents i la gent està molt contenta. La gent està molt contenta i t'ho diu, perquè al final és tan proper, és que estem allà directament, tu entres i ens veus allà. No hi ha despatxos. Estem sempre a la sala o voltant per la recepció i la gent ens ho diu i ens transmet que estan molt, molt contents.
I heu aconseguit fidelitzar els clients, que això és difícil. En una zona com aquesta, que hi ha tanta oferta, no?
El tema de la fidelització és bastant important i creiem que això de la proximitat amb els clients, o sigui, que tu els puguis parlar del seu nom, explicar una mica com va tot, i tot això genera bastant fidelitat, i que no hi hagi un equip de... Sempre mantenim normalment de monitors, hi ha rotacions, però no som un equip de monitors de 30 persones, hi ha 6 monitors, la gent al final coneix molt els monitors directament, o sigui, genera com una família healthy, i genera, sí que hi ha moviment de baixes i altes, això sí, però sí que genera una fidelització bastant important que fa que la gent no vagi a altres instal·lacions. És més, la gent ve d'altres instal·lacions perquè hi ha un overbooking aquí a Sant Cugat de gent que vol fer esport, que és normal, que ve a la nostra instal·lació perquè està més tranquil·la, és més relaxada, no hi ha tanta gent.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui...
Fins aquí les meves. Tinc una data, ja saps que m'agrada portar alguna recomanació
agenda,
al final. L'agenda PIMEC organitza una jornada virtual sobre el registre informàtic de factures i facturació electrònica el 21 de març a les 9 del matí. Interessant,
Més que interessant, importantíssim. Perquè tot passarà per la digitalització i nosaltres vam parlar fa uns dies precisament de la factura digital i no s'escaparà ningú.
Molts ens
no
estem trencant el cap ja, o sigui que això portarà molta cua.
Sí, és que l'agència ha de posar ja, perquè si no faran tard. Agraïm a l'Ivan, al Tomàs i a la Cuca, que avui doncs, ens han acompanyat en aquest espai d'economia, d'emprenedoria. Fins a la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
restaurant dedicat a la cuina argentina ha obert portes fa uns mesos a Sant Cugat. Re Loco, l'omiteria argentina, és un restaurant d'emprenedors espanyols enamorats de l'Argentina i la seva gastronomia. I per explicar-nos més sobre el projecte, avui els tenim amb nosaltres. Joan Sola Prats és CEO de la companyia. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
I l'Alba Fernández Suárez és la gerent. Alba, molt bon dia.
Bon dia.
Escolteu-me, com se us acut engegar aquest projecte a Sant Cugat? Vinga.
Això que ho expliqui en Joan, que bueno, això sap molt bé.
És molt més simple del que sembla, eh? Vull dir, la meva parella és argentina, és de Còrdoba, tenim un fill en comú allà, i vaig arribar a l'Argentina, vaig conèixer la gastronomia en profund, em vaig quedar enamorat, i li vaig dir, hem de portar això a Barcelona. Què és la que hem de portar? Els lomitos. Això l'Alba després ens ho explicarà molt millor, però ens centrem en lomitos argentins, que és un tipus... És un sàndwich, un entrepà, considerat el quart millor entrepà del món. No el que fem nosaltres, que està molt bo, sinó el tipus d'entrepà. Quan vam veure això, em vaig quedar enamorat i li vaig dir a la meva parella, escolta, això ho hem de portar a casa, està plegat d'argentins, crec que, evidentment, Catalunya, Barcelona, Espanya... La cultura de l'entrepà és, o sigui, és importantíssima i crec que pot encaixar molt bé. I va ser l'inici, realment. Va ser aquest l'inici.
Uh-huh. Ara porteu 4 mesos, aproximadament?
Sí? Sí, vam arribar aquí a Sant Cugat el novembre.
Va obrir el local el novembre. I, de moment, com està sent l'experiència?
Pues la veritat és que molt bé. O sigui, nosaltres al final vam obrir aquí en quasi temps rècord, amb tota la decoració del local, trobar el local i de més, i el rebut de la gent ha sigut molt, molt bo, a la gent li agrada molt, ens està posant molt bones ressenyes, i la veritat és que estem molt contents, perquè hi ha molta gent que al final, evidentment, aquest tipus de menjar no el coneix, i quan el prova es queden encantats. I la veritat és que en aquest moment estem super, super contents i estem creixent molt.
Alba, tu el coneixies abans d'obrir Re Loco?
No coneixia, la veritat. I al final porto bastant de temps treballant amb en Joan, amb altres empreses i de més, i quan ens va dir de anem a fer això, jo, què és això? O sigui, realment no tenia ni idea de què era... Però la veritat és que per mi són uns sàndwichs espectaculars, estan molt bons.
Perquè quines referències tenies tu de la gastronomia argentina, per exemple?
Bueno, jo al final, quan en Joan em va proposar això, vaig haver d'empapar-me molt de tot el que és la gastronomia argentina. Coneixia, evidentment, pues, empanades, milaneses, que és una mica el que el menjar més comú que podem tenir aquí amb altres marques... però al final sí que és veritat que lomitos com a tal, aquest tipus de sàndwich, hi ha molt poques marques que tinguin això aquí. I, bueno, pues al final vaig haver d'investigar, veure, i ojalà pugui anar a Argentina a provar-lo, però bueno, encara no s'ha pogut fer.
Expliqueu que us va costar trobar el lloc ideal.
Sí, perdó. Sí, va ser complicat. O sigui, jo sempre explico que arribem a Sant Cugat una mica per una casualitat, val? Evidentment som de Barcelona nosaltres, vivim a Barcelona, i sempre en un primer moment doncs, evidentment tendeixes una mica a buscar ciutats més massificades, sobretot per un tema també de proximitat amb el possible client. Hi havia més massa d'argentins també a Barcelona, evidentment un tema econòmic, els traspassos estaven caríssims, i és quan prenem la decisió i diem, escolta, el món no comença i s'acaba a Barcelona, perquè no busquem ciutats colindants que estiguin a prop i que, a més, tinguin un bon volum de gent. Vam veure un local a Sabadell, no ens va acabar d'agradar, i la mateixa immobiliària diu, escolta, tinc algú molt xulo a Sant Cugat. I és veritat que en aquell moment, que no havíem pensat com a Sant Cugat com a tal, però ens ho va comentar i vam dir, hòstia, Sant Cugat, guai, perquè, evidentment, és un poble que té nom, que sabíem, evidentment, que tenia molt potencial, està a prop de Barcelona. Vam començar a investigar inclús de la quantitat de gent que vivia a la localitat, i els hem quedat impactes a la quantitat també d'argentins que hi havia. Ens va ensenyar el local, que estem aquí a Francesc Macià, i el primer que veiem és que ara el local de davant és una carnisseria argentina molt coneguda, i clar, vam dir, hòstia, doncs potser realment té molt més sentit estar aquí del que ens pensàvem, i ja no vam dubtar. És a dir, vam veure el local, ja se'ns va ficar Sant Cugat al cap, i ja només volíem veure locals de Sant Cugat, vam descartar totes les altres localitats i fins aquí. Però és veritat que al principi va ser laboriós, perquè som una startup, els diners no són infinits i cada euro comptava, no? I sabíem que tot el que pagàssim de traspàs, doncs després, evidentment, és menys pressupost que teníem per acondicionar el local, no? Llavors vam estar negociant bastant dur, la veritat és que sí.
Reloco, vinga, anem a la carta. Què ofereix Reloco?
Sí, a mi m'agrada sempre definir Reloco, que és una experiència gastronòmica argentina, és a dir, estem apalancats a la gastronomia argentina sota tres pilars. Primer, evidentment, lomitos, que és un tipus de sàndwich, milaneses i empanades. Tenim una petita secció també d'entrants i de postres també centrats, postres argentins, que també són increïbles, no? A partir d'aquí, i agafant com a base aquests tres pilars, no? Els lomitos, les milaneses i les empanades argentins, evidentment, un objectiu clar que tenim és, sobretot, ser un referent en la gourmetització del concepte de sàndwich. És molt important. Estem en un món, en un context, on avui tot el que coneixem és gourmet. Hamburgueses, kebabs, o sigui, menjars que fa potser 10 o 15 anys bàsics, ara tot té que ser gourmet. Però, en canvi, el concepte de l'entrepà i del sàndwich, crec que és el concepte potser més internacional que hi ha, seguia sent molt simple. Ningú li volia donar una volta a aquest concepte. Llavors nosaltres agafem la gastronomia argentina i el concepte de lomito per intentar portar el concepte de l'entrepà, del sàndwich, a un nivell superior. Llavors, no només tenim aquesta gastronomia, sinó tenim un compromís. De fet, en breus actualitzarem la carta per ampliar productes centrats en altres tipus d'entrepans. És a dir, sortirem una mica de lo que és l'argentí, tot i que sempre serà la nostra base, però començarem a donar també altres alternatives sempre enfocades entre dos pans.
Vale, lomito. Què hi posem a dins del lomito? Quines opcions hi ha a la vostra carta? Lomitos de què?
Bueno, nosaltres al final el lomito té una base clara, que és el tipus de pa, que en aquest cas va ser una de les coses que més ens va costar per trobar exactament el tipus de pa, que no és un pa que existeixi aquí com a tal. I després té la base de lo que és la carn. Vale? Després nosaltres tenim els més famosos, els que més surten, és el lomito argentino, el lomito clàssic, el de tota la vida, i el reloco. L'argentí és el que porta la carn de l'entranya, amb chimichurri, porta ceba caramelitzada, formatge i demés. I després està el clàssic, que aquest sí que és el típic d'Argentina, que porta pernil dolç, formatge, la carn, per suposat, amanida, tomàquet i ceba caramelitzada. Després ja està el reloco, que és una mica ja un plus que hem posat nosaltres, que també li agrada molt a la gent, que ja porta el pulet porc amb la ceba, cogombra i demés, una mica, bueno, ja fent una altra versió. Però, bueno, ara mateix tenim 8 lomitos. Sí que és veritat que cadascun porta tots ingredients diferents, però, bueno, també l'important és que el que intentem nosaltres és fer-ho tot nosaltres, o sigui, el cogombre encurtit el fem nosaltres, totes les salses les fem nosaltres, el pa ens el fa un obrador, però és pa fet artesanalment, la carn és 100% argentina, que al final carn d'importació argentina per nosaltres era molt important, també, i jo crec que això és el que dona un plus a tots els lomitos que tenim a la nostra carta.
Els proveïdors. Quins proveïdors teniu?
Bona pregunta, eh? Proveïdors és l'eterna complexitat, et diria.
Home, això és bàsic, eh? Triar un bon proveïdor és clau.
És bàsic. És a dir, al final, jo crec que tots els restaurants sempre, quan volen començar, tenen por i es menja molt el cap amb els proveïdors perquè t'impacta directament amb el preu, amb els costos i, per tant, amb el preu de venda. Nosaltres teníem claríssim que considerem, i ho estem comprovant, que el client, si el que li dones està alçada, t'ho paga. Va? Llavors, havíem de buscar proveïdors que fossin d'alta qualitat. Treballem amb proveïdors més genèrics, de, diguem, grans superfícies, com pot ser Macro, per temes, per productes, evidentment, molt més generals, però, sobretot, treballem amb proveïdors molt locals, molt específics, per exemple, amb el tema de la carn, que és una carn importada, el tema del pa, és una... Bueno, són
quan dius locals, bueno, a què et refereixes?
No locals de Sant Cugat, perdona, sinó, evidentment, petits negocis, diguem, no, no són tan, tan grans, no? Llavors, també en diversos, no tenim tres proveïdors només, però sí, sí, sempre intentem, evidentment, treballar amb els menors possibles per un tema de control de costos, evidentment, i un tema de fidelització de proveïdors. Però, bueno, és un tema que és, jo sempre dic que és una tasca diària i mensual, perquè, evidentment, preus pugen, baixen, i estem sempre constantment a veure com podem optimitzar, no? Però, bueno, tindríem, jo crec, 3-4 proveïdors principals, el del pa, sempre de pa artesanal, el de la carn, que sobretot és la carn importada d'Argentina, amb certificat, això és important dir-ho, o sigui, té certificat d'importació, val? I després, pues, proveïdors més genèrics que ens porten, evidentment, pues, verdures i productes, pues, evidentment, més, més estàndards.
I les milaneses? Com ha de ser una milanesa? O com és la milanesa del Reloco?
Bueno, al final, la milanesa de Reloco, una milanesa com a tal, si està ben feta, tampoc té moltíssima cosa. El que sí que és important, que la carn és argentina, és la mateixa que la que té els lomitos, un rebossat que el fem nosaltres, no les comprem directament ja arrebossades, i després tenim la milanesa clàssica, que porta una mica de llimona i de més. Després tenim la milanesa, la més famosa, que és la napolitana, que porta formatge, pernil i tomàquet, que aquesta és, bueno, la que més ens surt i la que més agrada a la gent. Després tenim una de Roquefort, i després una també molt, molt típica, que porta dos ous a sobre. I al final, és el que et dic, la milanesa, que per nosaltres, per als catalans o els espanyols, és carn arrebossada, al final ells, per Argentina, pels argentins, sempre li donen una volta, i si està ben feta, la veritat és que són increïbles.
I anem a les empanades. Empanades, clar, s'han posat de moda ja fa un temps. Hi ha botigues, establiments especialitzats únicament en empanades. Per què són diferents les empanades de Reloco?
O sigui, bueno, responc?
No.
Vinga.
Mira, Això no ho hem comentat, no? Però, és a dir, sabíem que hi havia un repte, tot i que la meva dona, evidentment, és argentina, és de Córdoba, hi havia un repte de que som catalans, i era complicat també fins a quin punt podíem entendre els productes, la gastronomia argentina, des del nostre punt de vista, no? Llavors, des del dia 1 ens vam vincular amb un equip de treball que és autòcton d'Argentina, val? El xef executiu que va fer tot el tema de la carta era, pues, un xef que tenia molta experiència, és d'Argentina, i coneixia molt bé el producte, no? Llavors, evidentment, vull dir això, que quedi clar, perquè, evidentment, el nostre producte, la gent quan s'apropa, veu realment, sobretot els propis argentins, que és un producte que es transporta a la seva terra, no? El tema de les empanades, com tu dius, era un altre repte, perquè, clar, està massificat, és el producte que més s'ha replicat de la gastronomia argentina en els últims anys, i, clar, era difícil sorprendre. Llavors, el que teníem clar és que no volíem tenir una carta extensa, i vam definir 4 tipus d'empanades, o 5, crec que tenim, i bàsicament, doncs, bueno, amb productes de qualitat. Què crec que tenen les nostres empanades? Principalment, doncs, jo et diria que la base, les carns que utilitzem, són molt bones. Tenim 2 empanades, que són les que porten el nom de la marca, són Reloco i Reloco Picant, que es fan amb entranya, tallada de forma manual, i el fet que agafem la carn nosaltres i la trossegem nosaltres amb el ganivet, doncs, bueno, li dona una textura super, super interessant. No et sabria dir per què agraden tant les nostres empanades. No tenen cap secret. Sí que la massa que utilitzem és la millor. És a dir, la millor. Objectivament, no la fem nosaltres, però sí que la comprem, evidentment, a un proveïdor, i comprem la millor marca de massa, perdona, perquè és la més cara. Per això sí que és la millor. És a dir, ens centrem molt en que la qualitat té que ser molt bona. Crec que la mescla d'ingredients que fiquem dins, en el farcit, amb la massa que comprem, evidentment, doncs, dona el resultat que dona, no? No sé si em deixo alguna cosa, Alba, però...
No, al final el tema de les empanades és que són com la majoria de coses que tenim, però sí que és veritat que les empanades és tot fet a mà, estan tancades a mà, fet a la massa, tot allò de dintre i de més, i el que ha dit en Joan, o sigui, al final l'entranya és bona, la massa comprem la més bona, i això al final es nota en la qualitat, que al final, com hi ha tants tipus de marques que fan empanades i de més, la gent sí que pot notar això de que estigui tot fet a mà per nosaltres.
No sé si podem afegir alguna cosa més per convidar els santcugatencs i els de fora de Sant Cugat que vulguin conèixer Reloco, doncs convidar-los. Què els hi podem dir, Joan?
A veure, jo els hi diria que i amb molt d'orgull, jo crec que després de 4 mesos de feina tenim un 4,9 de 351 ressenyes. Crec que això parla bastant bé de la nostra feina, i jo els animo perquè segurament, si tenen ganes de provar Argentina amb la seva puresa, la trobaran. I si això els és més igual, però volen provar uns entrepans increïbles, doncs que s'apropin, perquè segurament repetiran, no tinc cap dubte.
T'ho has repetit, Alba?
Jo sí.
Quin remei, diu.
Quin remei, clar, quin remei. No n'hi queda un altre.
Sí, sí, que repetit, sí.
Molt bé, doncs hi sou convidats a descobrir Reloco després del que heu escoltat avui de la mà de Joan Sola Prats, que és el CEO de la companyia, i l'Alba Fernández Suárez, que és la gerent. Gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que us vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, molt agraïts. Adéu, bon dia.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A la secció de sexologia parlarem de com sentir-nos més sexis, més segurs i segures, i més en sintonia amb nosaltres mateixos. Perquè ser sexy no és només una qüestió d'aspecte, sinó d'actitud. Per compartir tot això tenim a la Ruth Canals. Ella és veïna de Sant Cugat, psicòloga i sexòloga de capçalera d'aquest programa. Ja la coneixeu. Què és el que ens fa sentir irresistibles? Com podem potenciar la nostra autoestima? Avui desmuntarem mites i ens preguntarem si és necessari aspirar a ser sexy, perquè tampoc tenim clar si cal. Ruth Canals, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé,
contenta. Contenta que hagi sortit el sol,
sí,
em deies.
Sí, sí, molt. Ens feia falta.
Ens feia falta una mica de sol.
A mi, sí.
Ens afecta l'estat d'ànim?
Totalment.
A la pluja i al bon temps?
Totalment. Sí que alguna vegada ho hem parlat, això, sí, no? Que a nivell biològic ho necessitem, però és que després també hi ha l'efecte aquest que tots anem dient que estem malament perquè plou. I es contagia, no?, també aquesta...
Aquesta tristor, no?
Tristor, sí, aquesta patia, sí, sí.
Ja tenim el sol.
Ja està.
Sembla que el tindrem uns quants dies. Uh-huh. Benvingudes han sigut les pluges, que ens han omplert els embassaments, però també estem contents de poder gaudir del bon temps i sortir al carrer. Uh-huh. Entrem en matèria. Uh-huh. Comencem pel principi, Ruth. Com definiries el concepte de ser sexy, més enllà una mica dels estereotips habituals, no?
Uh-huh. Veiem, com tu has dit, no? Hi ha uns estereotips que ens marca, no? El que ens ha marcat, no? A nivell cultural, a nivell de la societat, el que és una persona sexy o no. Però en si, realment, si no ens enfoquem a el que són modes, estereotips, que tot això és molt canviant, el fet de sentir-se sexy és algo que ve des de dins i és la pròpia autoestima i com et sents tu amb tu mateix. I això sí que és independent de les modes. Ja ve de tu.
Sí, independentment, després en parlarem, però, uh-huh, que hi ha aquesta qüestió sempre de la visió externa, uh-huh, no?, i de validació, uh-huh, de la societat, que malauradament tots, d'una manera o una altra, uns més, uns menys, però la tenim intrínseca. Uh-huh. Has parlat de l'autoestima. Uh-huh. Fins a quin punt la nostra percepció està influenciada per això que dèiem ara, aquesta mirada externa, no? Mm-hmm.
Sí, aviam, partint primer, no?, de què seria l'autoestima, no?, que és una paraula que l'escoltem molt, però bueno, a vegades confon. L'autoestima, per definir-ho d'una manera simple, seria com la percepció que tenim de nosaltres mateixos i el valor que ens donem, val? I això no té res a veure a vegades amb el físic únicament, uh-huh, sinó amb el valor que ens donem des de molts aspectes, les nostres fortaleses, les nostres habilitats, val? Llavors, sí que existeixen com, com sabem, no? Uns patrons de bellesa que, a més, estan estudiats a nivell de neurociència, també, no? Que,
sí?
Sí, que el nostre cervell, quan veiem una persona amb uns patrons determinats, per exemple, doncs, amb una simetria en les faccions facials...
Això de les cares simètriques.
Sí, exacte, tot això és real, val? Vull dir, sí que es desperten una sèrie de funcions, no?, a nivell del cervell que ens impacta i ens fa sentir atrets per una persona així, val? Però clar, partint de que això, no?, de que dèiem que hi ha unes modes i tal, sí que la funció aquesta biològica és molt difícil que la podem evitar.
Clar.
Llavors sí que hi ha un condicionament extern.
I com ho podem,
inevitable.
I com ho podem fer per treballar l'autoestima, que ens dius que és clau? Uh-huh. Com la treballem quan la societat, ara ho deies, ens bombardeja d'aquests estàndards que moltes vegades són inassolibles, no? Aquests models de bellesa que veiem en els cartells quan passem per botigues de moda o de cirurgia estètica, que cada vegada en veiem més als carrers, o de bellesa, o a les xarxes socials, que sobretot tenen un impacte en els adolescents, i no tan adolescents.
No, ja no tan adolescents, jo crec que ara ja tots estem molt, molt arraigats, no?, a el que serien les xarxes. Aviam, el primer és que cada persona s'ha de mirar des de l'amor, vull dir...
Que difícil, a vegades,
molt,
a un mateix.
Sí, és difícil, però s'ha de partir d'això, no?, de dir, primer vaig a mirar-me des de l'amor, no?, des de l'acceptació, des de la no comparació, que és molt difícil, evidentment, però partim d'això, no?, la primera base seria mirar-te des de l'amor, parlar-te des de l'amor, no? A vegades tenim un llenguatge a nosaltres mateixos molt despectiu, no? Mm-hmm. D'ostres, mira que grassa que estic, o ja estic plena de canes, me n'haig d'anar de pèl, no? Vull dir, sempre des d'una connotació molt negativa,
constant.
Una crítica, i això és el primer que penso que hauríem d'intentar canviar, no? Reformular aquell llenguatge interior cap a nosaltres mateixos. Això el primer.
A vegades, no sé si hi estaràs d'acord, som tan durs amb nosaltres mateixos que no ens passaria pel cap fer aquest judici de valor cap a un amic o amiga o una altra persona, no? Potser parlar-nos a nosaltres mateixos com parlem als altres...
Això és una cosa que
seria
jo...
més just amb un mateix.
A teràpia a vegades ho dic, ostres, per què et parles així a tu mateix? Això li diries a la teva germana, a la teva amiga... que tant t'estimes, no? O sigui, és que per què, no?, et parles així. Llavors, el llenguatge que tenim cap a nosaltres mateixos, com quan ens posem davant del mirall ens mirem, ostres, és el primer a treballar, no? Aquest autoconcepte des de molt endins, perquè el de fora no afecti d'una manera tan brusca.
Per tant, el primer que hem de fer és treballar aquesta autoestima, que ja sabem que no és fàcil ni bé sol, sinó bé a través d'un procés i d'una feina. A mi m'agradaria saber, Ruth, si des de la psicologia i la sexologia teniu evidències o indicadors que diguin si hi ha diferències de com vivim la sensualitat els homes i les dones a causa dels rols de gènere que ens assigna la societat.
Aviam, és que si ens parem a pensar en alguns exemples molt bàsics. Quan a la dona li surten canes, se'n va a la perruqueria a tenyir-se. Quan a l'home li surten canes, identifiquem que és més atractiu, no? Que aquesta...
Interessant, no?
Ha passat ja aquesta vida, deu ser un home ja interessant, savi, no? O sigui, ho identifiquem per aquí, no diem que és un vell.
Els homes som madurs i les dones són velles, no?
Exacte. Partint, un exemple seria aquest. Després, fa poc, no?, que va ser carnaval, o sigui, les disfresses per les dones sembla que són supersexualitzades. Enfermera, sexy. Monja, sexy, que dius, per unes coses.
I no així pels homes.
I no pels homes. Els homes, no sé, disfresses sexis així, no sexualitzades, per dir-ho d'alguna manera, no les veiem, no? Llavors sí que hi ha diferències. Se'ns ha d'alguna manera obligat, no?, d'alguna manera que ens toca ser sexis, no?, que hem d'estar preparades perquè el món ens vegi sexis i els altres ens interpretin com a tal. I ells no.
I com ho fem per sentir-nos atractius i atractives? Com trobem aquest equilibri d'agradar-nos a nosaltres mateixos?
És molt difícil, ja sé.
I buscant com la validació dels altres també, perquè sempre hi ha aquest run-run.
És que aquest run-run d'aquesta validació externa és natural. O sigui, al final els éssers humans som éssers socials, ens agrada pertànyer a un grup, ens agrada sentir-nos estimats, volguts, I, per tant, també passa això amb el físic. Ens agrada, no?, que algú ens digui que maca que estàs. No? Jo vull que, quan diguis, què t'he dit? Quina camisa més maca que portes? I tu què m'has contestat?
Ai, no ho sé.
M'has dit, oh, és...
Que és vella,
ja, ja és
no?
vella, tal. És que tampoc acceptem els compliments, saps? Vull dir, sí. Dir, gràcies. Practicar l'agraïment, també, quan algú ens diu que maco que és això, no? Que guapa que estàs, o avui et brilla en els ulls, doncs gràcies, no? O sigui, comença per dir gràcies, perquè ens prenem també molt en sèrio quan algú ens diu una cosa que no ens agrada. Ui, sí. Ja estem ratllats tot el dia, no?
Tot i que aquestes mostres d'afecte que vinguin d'aquelles persones que hi tenim confiança, sí. Que no cal que ens ho digui un desconegut o desconeguda del carrer, que això ja seria...
No. I també hi ha maneres, no?
Hi ha maneres respectuoses també. I agradables
de
dir-ho. Quins són els perills si estem buscant constantment aquesta validació una mica externa per sentir-nos desitjables?
Sí. El perill està en que és molt difícil que et sentis satisfet. Val? Perquè quan la validació, ja sigui validació laboral, validació física, validació a nivell de vincles, d'amor, de parella, no? O sigui, si constantment busquem el reforç, no? El pes, ho té l'exterior, mai estarem satisfets perquè... no podem controlar com ens veuen els altres cada dia, ni en tots moments, val? Llavors, primer això, entendre que sí que és important, però bueno, o sigui, com ens veuen els altres és molt important,
que forma part de la nostra manera de ser, però primer
nosaltres, cap endins.
Un mateix. I jo em pregunto, com podem diferenciar entre el que realment ens fa sentir bé i ens fa sentir, potser això que tu comentes, sexis, o el que ens han dit que hauria de ser sexy, no? Perquè ens ve aquesta imatge, ara tu parlaves del carnaval, per exemple, aquestes disfresses de dona amb faldilles curtes, amb escots... Qui diu que és ser sexy? I com cadascú s'ha de sentir sexy, si és que s'hi vol sentir?
Amb el que et sentis en confiança. O sigui, hi ha gent que es pot sentir supersexy amb uns pantalons de xandall, d'esport... I tu et sents supersexy perquè et sents còmode, perquè camines d'una manera determinada, perquè estàs còmode amb aquell pantaló. No? I potser, doncs, no sé, bueno, ho sabem, no? Contornejar les caderes, no? És un acte sensual, val? Vull dir que és femení i és així. Val? Vull dir, és la corba, és la naturalesa, vull dir, de la dona, i és així. Llavors, si tu, per exemple, vas amb un pantaló que t'han dit que és molt sexy, de cuir, negre, apretat, però tu no t'hi sents còmode perquè no t'hi veus, perquè no t'agrades així, segurament caminaràs molt rígida. Saps el que et vull dir? En canvi, amb un pantaló de xandall tu et sentiràs sexy. Per tant, és la confiança, és el que tu et fa sentir còmode i en confiança, independentment del que ens diguin aquesta llançeria... el cuir, el no sé què...
Sí, esclar, amb la roba interior...
Sí.
No hi ha massa llançaria per als homes, ara aquí penso.
No. I a més, són molt còmodes, calçotets còmodes, i si no són còmodes, són com de broma, no? Per fer riure.
Sí.
Però nosaltres no tenim gaires coses que, per fer riure, oi?
No sé. Només hi ha aquesta llançaria...
Sí, sí. O sexy o esportiva, no?
Sí.
O anem a fer esport o ens posem a tot, no? Una cosa o l'altra.
I a la gent jove, quin missatge els diries perquè tinguin una visió més sana i més realista del que és ser atractiu i no vagin a buscar aquests estàndards que dèiem al principi, que són molt difícils de complir, bàsicament perquè moltes vegades...
No són ni reals.
Hi ha retoc, no? Hi ha actrius que s'han queixat. Kate Winslet, ja n'hi ha prou, no em tragueu les arrugues pel cartell promocional de la pel·lícula, perquè aquestes arrugues són meves i qui ha decidit que no les he de tenir?
Clar.
Si la societat i la indústria de la bellesa i de la moda i de l'audiovisual ens bombardeix amb aquesta imatge, quin missatge els hi donaries? Dic als joves, però és que jo crec que és per a tots,
és per
a
tothom.
D'un moment, seiem, reflexionem què és veritat i què és no, i anem a veure què és ser o què no és.
Bueno, això mateix ho has dit tu, no? Si al final és... pensar que moltes de les coses que veiem a les xarxes socials o a les pel·lícules o tal, no deixa de ser ciència-ficció. O sigui, estem convertint la imatge d'altres persones en ciència-ficció, perquè no és real. Val? Llavors, jo per la gent jove, que són potser els que necessiten, no?, doncs que algú els guiï més, no?, perquè és l'inici, no?
Les hormones...
Clar, exacte. És dir, aviam, tu fixa't al carrer. O sigui, la realitat és les persones que estem al carrer. La teva mare, la teva germana, les teves cosines, la veïna... O sigui, com pot ser que tots siguem tan normals, entre cometes, i semblin semideus aquells, no? Doncs perquè no ho són, tampoc, no? Vull dir, hi ha molt de retoc i també molta operació i moltes coses que no han nascut així, eh? Hi ha una part genètica, vale, pues potser més agraciats, però pels ulls d'aquí són més agraciats també, no?
Els moviments Body Positive i Fat Liberation han qüestionat aquests estàndards dels que m'està parlant durant tota la conversa. Hem avançat, ni que sigui una mica, cap a una visió més inclusiva del cos, de normalitzar el que no és ciència-ficció.
Sí.
Ha canviat una mica.
Home, sí, no? Perquè si pensem en els anys 80 o 90, o sigui, la moda estava feta exclusivament, bueno, el famós 90-60-90, aquestes havien de ser les teves mides per ser model o portar un determinat tipus de roba. I avui en dia, doncs mira, poc o molt les xarxes també estan ajudant en això, eh? I gent doncs amb un cos no normatiu, dintre del que estem parlant, no? Que s'estan expressant d'alguna manera i ensenyant que també poden tenir un cos sexy perquè s'hi senten confiades amb el seu cos, tingui les mides que tingui. Jo crec que sí que estem millorant. Encara hi ha molta feina per
millora.
Fer, perquè són com l'excepció. Val? O sigui, no sé com dir-ho, tu veus un cartell d'una, no diré la marca, és igual, d'una marca de roba interior molt coneguda i veus que en el cartell hi surten 6 noies. Les 5 són 90-60-90, saps el que et vull dir? Sí. I n'hi ha una de grassoneta. I dius, un moment, si és que la vida real normalment serien 4 més aviat grassonetes, no? I una que no.
Abans d'acabar, perquè vull que fem... que ens has preparat un espai una mica de mites i realitats, molt breument, un consell pràctic, o quin és el primer pas per a algú que vol treballar la seva confiança i té ganes de sentir-se sexy?
Sí, si en té ganes de dir, mira, jo ara fa temps que no em veig, doncs, sensual, sexy, tinc ganes de sentir-me
una altra vegada poderosa. Per un mateix, no per als altres,
sí,
sinó
sí,
per un
no? Poderosa amb mi mateixa. La connexió amb el cos. O sigui, penso que reconèixer el teu cos és un dels exercicis més importants a fer. La connexió amb el cos pot ser fer-te dutxes llargues, mirar-te el teu cos, posar-te crema, o sigui, agafar consciència, no? Que el cos no només és una carcassa que ens porta d'un lloc a l'altre, sinó començar a contemplar-te. Val? Doncs això, una dutxa llarga, fer-te massatges, raspallar-te el cabell, mirar no? Quines fortaleses, que és el que t'agrada de tu, fer-te un esquema corporal del que t'agrada del teu cos, o sigui, començar a reconèixer-te i a contemplar-te.
Perfecte.
Amb més amor.
Amb més amor, més amor, més autoestima, que l'hem de treballar tots una mica i parlar-nos bé uns mateixos. Per acabar, Ruth, fem un resum de tot el que ens has explicat fins ara, amb un format molt curt. Li direm mito realitat.
Vale.
Som-hi. Desmuntem
doncs mira, el primer
mites.
Farem això, no? Aprofitarem això i direm mite o realitat. Només les persones amb un cos perfecte són sexis.
I ara el rock no ens ha tallat, no ens ha tirat l'efecte. Això era mita, això era mita.
Mec. No, les persones amb un cos perfecte no són les úniques que poden ser sexis. Perfecte dintre dels cànons. Va?
Perquè la realitat quina és, Ruth?
La realitat és que...
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música en català a cugat.cat.
Something's changed. It's not that I feel, but maybe it's that I took care of you too many times, and you grew weaker for a kindness, and sometimes kindness from a friend can break.